Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa. Dedicarem els pròxims minuts, com sempre, a avaluar i a parlar, a promocionar de les diferents activitats professionals i d'esbarjo que tenen a veure amb el món de la mar, amb la tradició, amb la gastronomia, amb la ciència, amb la física, amb la cultura, amb la música. Elements amb comú denominador, la mar. Una abraçada molt forta d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa, el Joan Argentó, el Rafael Martí, l'Aurora Requena, el Manal de Ramon, com sempre amb tots vostès, avui amb el programa número 144. L'iniciarem marxant cap al port de Palamós. Allà ens espera el president de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benaiges. Amb ell farem un balanç del primer any del Pla de Gestió de la Gamba. A continuació, el Joan Argentó i el Rafael Martín, la part més tradicional a l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, ens explicaran què és la barbeta en una barca i, de passada, en la part gastronòmica, ens explicaran com cuinar un suquet d'escrita i congre. Els pescadors de l'Escala, que acaben de complir 50 anys, ens interpretaran la vella Lola, avui protagonistes al Blau Marí. I a Panorama Nàutic parlarem de la segona bandera d'Euskadi Basque Country, una competició de traineres que inicia la Lliga Sant Miguel, que en la que hi participen diferents clubs de la zona del nord i que, com l'any passat, inicien aquesta lliga a Barcelona. Serà el pròxim 29 de juny. Parlarem amb el gerent de l'Associació de Clubs de Traineres, Iñaki Miqueo. A Plàncton, l'Aurora Requena, des de la part més física, ens parlarà de les migracions en el mar. I a l'Arjau, el Manel de Ramon avui ha trobat a Albert Prat, director musical del grup d'Havaneres, els pescadors de l'Escala. Celebren 50 aniversari. Tots aquests temes són el contingut que us hem preparat al nostre Blau Marí i que comença tot seguit.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Pràcticament s'ha complert un any des de que es van iniciar tots els esdeveniments relacionats amb el Pla de Gestió de la Gamba de Palamós, a partir de la publicació d'un ordre ministerial. Avui el que volem fer és una mica de balanç després d'aquest any, de l'experiència, de quin és el resultat i si aquest seguiment s'està complint per part de tots els agents implicats. Per això n'hem convidat al programa a Francesc Benaiges, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. Senyor Benaiges, benvingut. Com estem?
Hola, bé, home. Estic aguantant.
Com comentàvem, portem un any de pla de gestió. Es pot fer balanç ja en un primer any?
Home, en un primer any es pot fer balanç, però no, diguéssim, ja, diguéssim, doncs, resultats definitius i concloents encara no, no? Però un balanç sí que es pot fer perquè, doncs, si realment és així, no? Fa un any que es va publicar l'ordre ministerial, però nosaltres cal dir que ja feia dos anys que l'esborrany que ja teníem de tot el reglament de lo que contemplava l'ordre, nosaltres ja portàvem a terme, no? Vull dir que ja podem fer embalats perquè abans que sortís publicada l'ordre, nosaltres ja totes les mesures, sobretot les que són competència, entre cometes nostres, amb el tema de pesca, doncs ja les portàvem a terme i realment, doncs, en principi, doncs, els resultats són positius, no? Les captures de gamba, diguéssim, que és el que interessava, ha disminuït la captura de gamba petita, i en canvi la captura de gamba grossa i mitjana, doncs, ha augmentat. Aquest és el resultat més positiu que tenim amb el tema de pesqueria. I en tema de, diguéssim, de l'UATA, doncs, diguéssim, doncs, amb el seguiment de la pesca, del seguiment, perdó, científic, s'ha fet gràcies a que també estava dins del projecte GAP, que és un projecte que està financiat directament des de Brussel·les amb pel tema científic, doncs també hi havia finançament aquí i els científics han pogut fer durant 2 anys un seguiment de la gamba, o sigui, el que és tot el seu procés, quan, en quina mida comença a pujar els canons i es posa a les aigües que nosaltres les pesquem, una sèrie d'informació que ens ha passat i que han tret ells, molt positiva. Però, esclar, el problema és que el pla de gestió dura 5 anys i ara el finançament aquest pel tema de científic s'ha acabat, el projecte GAP s'ha acabat, perquè són projectes que van a 2 anys, i ara, si, tot i que s'està esperant, diguéssim que ja està aprovat, que el projecte GAP 2 entrarà en vigor el 2015, però ara ens trobem aquest buit de finals del 13 i tot el 14 que no hi ha seguiment científic, i això és fatal. Tot pla de gestió que no té un seguiment científic davant, és el pitjor que es pot fer. O sigui, ens estem aquí enredarint. Des del departament d'aquí de la Generalitat s'està fent tot el possible per mirar el finançament, però a hores d'ara i tal com està tot, doncs és molt i molt complicat trobar finançament.
Aquest pla de gestió, senyor Benaiges, contemplava que els pescadors de la gamba de Tarragona feien una aturada de veda de 2 mesos, no?, anuals?
Sí, sí, sí. Dos mesos anuals, i nosaltres també vam fer 2 mesos. O sigui, els ports veïns aquí de Girona, ells van fer 1 mes de veda, com s'ha fet els últims anys, i nosaltres hem fet 2 mesos de veda.
Quins mesos contempla aquesta aturada?
Nosaltres vam fer gener i febrer. Ja fa 2 anys que fem gener i febrer de parada.
I els ports veïns també ho fan entre aquest període?
Bueno, però els ports veïns fan 1 mes, ells.
Fan 1 mes, però també entre el gener i el febrer.
Sí, també entre gener i febrer, perquè realment doncs, també es dediquen a la pesquera de la gamba i ja s'ha demostrat científicament que quan la gamba és més petita normalment són aquests mesos gener i febrer.
Per tant, el pescador, que és qui més històricament ha costat que complís amb aquests acords, és qui està complint i està dient: senyors, jo compleixo la part del meu del tracte, no?
Sí, bueno, clar, el pescador, pues, el pescador som un sector, diguéssim, que som molt reticent a prendre mesures o a aplicar normes, pues, clar, si les apliquem nosaltres mateixos, que és això es tracta, i després els resultats són positius, doncs és quan realment ens comencem a arromangar i a ficar les piles, no? Ara bé, a vegades s'han fet lleis, s'han fet reglaments que realment s'han portat a terme, no han servit per res, doncs clar, no pots creure en una cosa que veus que el resultat és negatiu. Però en aquest cas, si veiem nosaltres que el resultat és positiu i ha sortit de nosaltres la iniciativa de fer-ho, doncs realment és quan després el sector el tens implicat. I crec que aquest és el camí a seguir a la resta de flota, això està clar.
Un dels resultats que vostès, perquè cal recordar que aquest pla de gestió també sorgeix a iniciativa del propi sector, un dels resultats que vostès esperaven trobar amb aquest pla de gestió i amb aquesta disminució de la gamba petita i el reforç de l'increment de captures de la gamba grossa era la repercussió en el preu final, no?
Sí, bueno, realment era això també, tot i s'ha de dir que continua paral·lelament amb el pla de gestió, nosaltres també el que vam crear és una marca de garantia, o sigui, la certificació de la gamba de Palamós, que és una certificació que ja fa 4 anys, que 3, perdó, que el portem a terme. Justament, mira, aquest fi de setmana fem aquí a Palamós, a iniciativa de l'Ajuntament, fem la fira de la gamba, és la primera fira de la gamba que es farà, es farà aquí la cofradia, i aquí s'ha de donar, diguéssim, un reconeixement, diguéssim, al diploma, perquè ens entenguem, a tots els certificats, tots els restaurants que estan certificats, les barques ja el tenim, aquest certificat, les embarcacions, totes les embarcacions que ens dediquem, i els restaurants i els peixaters que també s'han certificat per seguir la traçabilitat del producte i poder vendre gamba de Palamós certificada. Fins i tot, doncs, també t'ho puc dir, que l'invitat d'honor amb aquest acte és el restaurant Celler Can Roca, que també s'ha certificat. Aquesta setmana passada també va veure molt interessant que ell també li interessava certificar-se perquè ell gasta el producte gamba de Palamós, i també s'ha certificat. I ara, doncs, aquest fi de setmana, aquest que fem la fira de la gamba, doncs, se li entregarà, doncs, el diploma de conforme pues, el celler de Can Roca podrà lluir el distintiu de gamba de Palamós certificada. Vull dir que tot això s'ha fet pues, paral·lelament amb el pla de gestió, és per donar-li un valor afegit al nostre producte i realment, en principi, pues, els resultats també són positius. El preu de la gamba pues, venem una mica més per sobre del preu que habitualment anava.
A la vegada que teniu cura de mantenir aquesta espècie en el mar, és a dir, perquè clar, com més grossa és la gamba, encara que s'incrementin les captures, segurament menys gamba es trau de la mar.
Clar, menys gamba i la que es
diu és
més valor, sí, perquè a veure, això que fem, que t'he dit, de la marca de garantia, o sigui, l'única gamba que hi ha certificada és la gamba mitjana, grossa i extra, la petita no està certificada. Això ho hem fet d'aquesta manera perquè no sigui espècie objectiu d'anar a pescar, no? Vull dir que la petita, bueno, si l'agafes, l'agafes, no? Però la gamba petita no està certificada. Ja per això, no? Que no sigui objectiu de dir, bueno, vaig agafar petita perquè també va cara, no? La petita ja és un preu molt reduït al que... Bueno, reduït. Un preu reduït al que porta, i realment pues, l'objectiu és agafar pues, gamba grossa i mitjana, que és la que realment pues, porta un preu assequible.
Darrerament estem veient moltes iniciatives conjuntes des del món científic i des del món pesquer. Això abans no passava perquè es tenia possiblement de manera malentesa pues, la idea de que el pescador i el científic pensaven de maneres diferents. Els resultats d'aquests estudis científics que han estat duent-se a terme d'acord amb el pla de gestió estan molt allunyats de la idea que portaven els pescadors en quant a tot el tema de la reproducció de la gamba i tota la idea inicial de com es gestionava la gamba o com s'hauria de gestionar? O els resultats són molt similars als que vostès pensaven?
No, realment, doncs, diguéssim, el resultat de treballar juntament amb el món científic, el resultat per nosaltres, per Palamós, ha sigut fonamental anar amb la mà del món científic. O sigui, ha sigut el bàsic, no? Perquè si no hagués sigut per això, hores ara encara seríem igual que fa 10 anys enrere. Però nosaltres el poder treballar juntament amb el món científic i portar i creure-nos els resultats que es portaven amb ells, doncs ha sigut la clau per poder engegar tot aquest procés que hem fet amb el pla de gestió.
No ho veu perillar? Ho veu perillar, senyor Benages?
Sí, és un perill perquè, esclar, si parlem aquest any, clar, el científic el primer que va dir, bueno, i ara què ha passat aquest any? Perquè potser s'han agafat més, menys, clar, si no en seguiment no es pot fer. Tot i que s'ha de dir, no? Estem treballant conjuntament per a veure si convé pues, des del propi sector pues, que sigui que tingui que pagar aquest seguiment científic. Vull dir que, pues, clar, costa, no?, perquè els guanys són els que hi ha, pues, han fet 2 mesos a veure que no han estat subvencionats, de fet, aquests anys darrere, pues, els salvadors cobraven, aquest any no, hem estat 2 mesos amarrats sense cobrar res, i, clar, això costa, no? Però tot així, pues, estem disposats a veure si convé pues, fer un esforç per poder, pues, no tot, però poder pues, financiar pues, una part del que sigui a l'estudi científic. I no solament a l'estudi científic, sinó també des de la pròpia confraria estem treballant amb el tema de portes, perquè som els primers a reconèixer que avui dia pues, el tipus de portes de recerament que portem són, diguéssim, fan, diguéssim, molt de rec. I estem fent, que ja estem fent proves a Palamós, a mirar a trobar un tipus de portes que no sigui tan agressiva amb el fons marí, que això també s'ha de tenir en compte. Vull dir que estem portant una sèrie de projectes en marxa, que això ho paguem sobretot, ho estem financiant sobretot la part armadora i la cofradia una part també, i clar, tot no podem, però després pues, aquí, pues, per algú, pues, sobretot el Ministeri, pues, va publicar l'ordre del pla de gestió de la gamba, i hòstia, hi ha una sèrie de requisits que són competències d'ells, i en principi, bueno, diuen que no hi ha fondos i esperarem, però aquesta espera pot ser fatal pel pla de gestió.
Aquest pla de gestió també contemplava la reducció d'un 20% de la flota que s'hi dedicava a la gamba. Això com ho tenim?
Sí, està bastant avançat la reducció. Hi ha 5 barques que estan a punt de desballestar, no està encara de tot sortir de la resolució, però està al caure. Sí, són 5 barques, ja diguéssim, 3 són bastant velles i les altres diuen que pues, l'armador no té continuïtat a darrere dels fills ni ningú i l'home s'ha fet gran, es volen jubilar, doncs pues, ells diuen, pues, en principi desballestem i ja està, tu.
Llavors, aquests desballestaments suposo que compten amb ajuts, en teoria, no?
Aquests desballestaments, sí. Aquests tenen ajut, però de l'any passat. És una cosa que es va retassar una mica pel tema burocràtic, es va quedar una mica sin stand-by, però ara es pot dir que quasi ja ho tenim tancat.
N'hi haurà prou amb aquestes 5 embarcacions o n'hi haurà d'haver més en els pròxims anys?
No ho sabem, el que parlem que realment ens fa falta l'estudi científic, si n'hi haurà prou. Nosaltres creiem, des de la nostra opinió personal, de la pràctica que tenim, nosaltres al principi creiem que sí, tot i que a veure que no solament han desballestat aquestes 5 barques, ja s'ha acabat el problema. Aquí hi ha molta d'això darrere. Una és, diguéssim, continuar regulant els caladors amb aquesta reducció d'esforç que fem, de fer almenys passades possible. Estem treballant en augmentar la malla perquè la gambeta petita, que alguns mesos a l'any encara que fem, se'n vagi. O sigui, això es diu selectivitat. I després també estem treballant perquè l'estudi científic d'aquests anys ens ha demostrat que hi ha dos caladors, que són les capçaleres del canó, d'aquí del canó de Palamós, que és on s'agafa més gambeta, on s'agafa més gambeta petita durant l'any. Doncs aquests caladors, donar-los almenys un mes més de veda. Tot això, diguéssim, doncs, encara ho estem treballant.
En tot cas, són coses que s'han de fer, el futur de la mar va per aquí i la prova doncs, són aquestes 132 tones de gamba que es van agafar l'any passat i aquests més de 3 milions d'euros de benefici econòmic de vendes que es va produir. Senyor Benaiges, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bé, ja esperem de que acabin trobant aquest finançament per al seguiment científic que tanta falta els fa.
Això esperem.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Entrem en l'enciclopèdia de l'argot mariner i donem la benvinguda als nostres especialistes i col·laboradors, Joan Argentó i Rafael Martí, per conèixer una mica més de la tradició marinera i pescadora. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Bé.
Avui, quina serà la funció o la part de la barca que ens doneu a conèixer?
Pues avui serà la barbeta.
La barbeta, clar, això... suposo que moltes vegades s'aplica... sí. Noms d'altres coses...
La barbeta és una corda que va amarrada a la proa de la barqueta, això no és amb barques grosses, són barquetes, se portava d'antes, sense coberta, i barquetes
i botets,
petites, i a la part de proa, en un puesto fort, s'amarrava un tros de corda, i es deia la barbeta. Pues quan hi havia algú altre que anava amb motoret i et volia remolcar, li tiraves la barbeta, i en aquella amarrava ja, i tu ja estaves en un puesto fort i et remolcaven. I en això hi diem la barbeta.
A part, cap fi, més
molt bé. Però a part de la funció que tindria si volguéssim que mos remolquessin, doncs,
sí.
Tenia alguna altra funció?
No, és per amarrar, i quan arribes en terra, tira la barbeta a un o altre que te l'arroplegui i que t'estiria i a barlovar la barqueta al muro.
És a dir, seria un tros de corda que,
cap,
que fa fort.
Sí, un cap
de corda que fa
sí,
fort.
Un cap de corda de tres braces o sí. Quatre.
Molt bé, que és dels llocs que, des d'un lloc que fa fort, doncs.
Sí,
sí.
A la mita de prova.
Per amarrar, per amarrar.
O en un travesser, això es portava als bots que anaven sense coberta antes, que fèiem servir per a transportar el peix de la barca a la llonja.
Però no seria un dels caps habituals que es llancen
no,
per amarrar
no,
la barca
no
i atracar-la?
Per a deixar la barca amarrada.
No, és
per atracar...
Per atracar o per reforçar...
Sí, però... Barquetes sense cobertes...
Sí, per poca cosa.
I barquetes de vela sí. Que hi han...
Molt bé, doncs avui hem conegut què és la barbeta, quan mos diguen...
agafa tira la barbeta.
Tira la barbeta. Sí. Pues ja sabem, ja sabem del que parlem.
Si t'hi pèl, no li estiries sí. La barba.
Aquestes coses, en estos noms, s'han pues, d'explicar. Sí. Joan, Rafael, mos veiem ara amb lo ranxo.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
I ara arriba de posar-nos davant dels fogons, davant de la cuina, perquè anem a parlar de gastronomia marinera. Com sempre, amb els nostres col·laboradors que igual mos rescaten de l'oblit diferents funcions o parts d'una barca, com mos expliquen com preparar, com per exemple avui, Joan i Rafael, què ens preparareu?
Avui farem un suquet d'escrita i congre.
Suquet d'escrita i congre, és a dir, una combinació de dos...
Mitjà tirant a gros i aprofitarem del melic per al cap.
Molt bé.
I l'escrita, pues, lo normal, les ales...
És la combinació de dos peixos ben diferents,
sí,
no?
Sí, i bons.
Què necessitarem? Pues, del peix, per exemple. De l'escrita, quina part?
L'escrita la llimpiarem, la pelarem, i una vegada estigui pelada la tallarem en quatre trossos i la rentarem bé i la salarem una mica.
Escrita d'un parell de quilos? No,
sí, un quilet. I si és d'estes del terreny, hi ha moltes maneres d'escrita. Sí.
Molt bé. Però
una si és això, escaldada, segons les que tenim a la zona nostra, només tirant una mica d'aigua escaldada ja val.
Si no es troben més menudes, el que hi hagi al mercat, el que es trobin.
Una escriteta d'un quilet aproximadament.
Sí. O dos de mig quilo.
I un congre guapet per a poder fer uns talls bonics del melic per al cap.
Sobretot del melic cap al cap. L'altre per a fer el suquet ho rebutjarem.
Sí. Agafarem el morter.
El cap també el traurem, no? També el tallarem.
A mi m'agrada, diu, el cap per al caçador. A mi m'agraden els caps dels peixos.
Si no agrada, es talla, no passa res.
Però si ens has menjat,
però
molt bo.
Del melic cap al cap farem trossos o posarem en un tros?
Sí, a rodanxes. A rodanxes. El congre el farem a rodanxes.
Molt bé, vinga. Què més?
Prepararem el morter, tirarem una mica de sal, xafarem quatre alls, posarem una mica de julivert i una tomaqueta, una mica de preverroig, tot ben trinxadet, esclafat, oli al caldero i a sofregir.
Foc.
I a sofregir la picada i foc.
Sí. I una vegada ja la veus que es posa doradeta, que no es cremi, que amargueja, i tirarem l'aigua.
Una miqueta de vi, no? Vi,
sí.
Blanc.
Li tirarem, ho he deixat, un gotet de vi i una miqueta d'aigua, no mos hem de posar les botes. Ha de quedar una mica de caldo, però no molt.
Ha de quedar un caldo espesset
i
per poder sucar.
Posarem el congre baix i l'escrita, que mos surti una miqueta, que toqui una mica el caldo, si no és mal.
Jo queda blanca.
I a la fenya, a mi tant, com sempre, el tastarem de sal, l'arreglarem de sal i 20 minuts o així.
20 minuts al plat.
I apaga foc.
El congre deixarà una mica la gelatina esta habitual.
Sí, per això l'ha posat baix. Sí. Claro.
I és un peix, igual un que l'altre, que si et passes, que el deixes 5 minuts més que menys, que no es cremia. Però per desfer-se pot aguantar bé, no es desfà, és un peix fort.
I que combinen els dos un amb l'altre, també,
sí,
no?
Sí, són blancs, no tenen sang.
És un peix econòmic i molt bo.
Doncs pues, suquet d'escrita i congre, avui el plat o la recepta, o com li volguéssiu dir, que ens han preparat en Rafael Martí i Joan Argentó. Hasta el pròxim programa. Adéu-siau.
L'acordió del grumet.
Els pescadors de l'Escala, avui protagonistes al nostre Blau Marí pel 50è aniversari d'aquesta formació gironina, avui interpretant-nos La vella Lola.
Cuando en la playa la bella Lola su larga cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás.
Pierde el compás.
¡Ay, qué placer! Sentía yo. Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó.
después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió. Llegué al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón.
Mi corazón.
¡Ay, qué placer! Sentía yo.
Sentía yo.
Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó.
Me saludó.
Pero después se acercó a mí.
Se acercó a mí.
Me dio un abrazo en aquel lazo. Creí morir.
Creí morir.
La cubanita lloraba triste. Estaba sola y en alta mar. Los marineros la consolaban. No llores, Lola, no llores más.
¡Ay, qué
placer! Sentía yo.
Sentía yo.
Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó.
Panorama Nàutic.
Avui al Blau Marí volem plantejar-vos un tema poc habitual, les curses o les competicions de traineres. Sabem que a la costa catalana n'hi ha unes quantes, que hi ha alguns clubs de rem, alguns clubs nàutics que participen en aquestes competicions de traineres. A les Terres de l'Ebre també s'han encetat en els últims anys competicions del que n'anomenen llauts o llaguts. Per tant, us volem plantejar aquest tema, però des d'un punt de vista molt més tradicional. Com tots sabeu, a la zona del nord, en llocs com Cantàbria, el País Basc, Astúries, Galícia, té molt arrelament, té molta tradició aquesta competició. Hi ha clubs veritablement històrics i a la vegada amb un pes específic molt important dins de la societat, de les poblacions i d'aquestes zones, d'aquestes comarques. I avui volem atensar-vos aquesta realitat, donat que una de les competicions més importants que hi ha en aquest camp, que és la Lliga Sant Miguel de Traineres, té el seu punt de partida a Barcelona. Concretament, per parlar d'aquest tema, del que n'anomenen la presentació de la segona bandera Euskadi Basque Country, volem parlar avui, i hem convidat al Blau Marí, a Iñaki Miqueo, que és gerent de l'Associació de Clubs de Traineres. Iñaki, benvingut al Blau Marí, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, gracias. Muy bien, muy bien.
Estábamos hablando de que si es verdad que en Cataluña tenemos alguna competición de traineras y también en la zona del Ebro de lo que llamamos yaguts, pues barcas más tradicionales de la zona, tradición como en las tierras del norte cercanas al Cantábrico para este tipo de competiciones y tradiciones no hay, ¿no?
Bueno, es diferente, es diferente. Aquí en el norte, en verano, es casi casi como si fuese el fútbol. No hay competición de verano que haga competencia a lo que son las traineras, el fútbol, el básquet, todos esos deportes de invierno descansan. Entonces, pues bueno, en verano, tanto en Euskadi como en Cantabria y Galicia, pues bueno, tiene muchísimo seguimiento. Hay una liga regular, tiene muchísima expectación. Es televisada íntegramente por los canales autonómicos como ETV y TVG. Y entonces, pues bueno, aquí está muy asentado. Como tú bien decías, es un deporte de tradición, pero hoy en día es un deporte moderno. muchísima tecnología y muy seguido aquí. En Barcelona, bueno, en la zona de Cataluña y en la zona de Valencia también hay remo tradicional, en este caso en Cataluña existen los yagús. El año pasado, en nuestro primer paso por Barcelona, también hubo yagús, el día anterior a la regata de la Liga San Miguel. Y bueno, funciona bastante bien, ¿eh? Funciona bastante bien, pero bueno, son... Son deportes muy parecidos, pero ahora mismo, bueno, la situación es muy diferente.
Tú hablabas de que las competiciones, los deportes más habituales descansan en verano y que la liga de la competición de traineras no tiene competencia, no tiene rival, supongo porque es una práctica, es un deporte con mucho arraigo en estas zonas que has comentado, ¿no? Va más allá del puro deporte y entra ya en la tradición cultural ya, ¿no?
Es lo bueno que tiene. Al final es un deporte moderno, es un deporte que tiene su calendario en verano, empezamos en junio, finaliza en septiembre, totalmente televisado, muy mediático. Al final todos los medios destinan varias páginas en sus periódicos para dar seguimiento a esta competición. Bueno, y lo bueno que tiene es que es muy tradicional, que es autóctono, es un deporte de aquí, es banco fijo, no es olímpico. Y entonces, pues bueno, yo creo que lo tiene todo, tiene pasión y aquí es muy seguido, los colores son muy importantes, los clubes tienen muchísimo seguimiento y yo creo que sí, sí, que ese es el valor que tiene, además de ser un deporte moderno, un deporte seguido, un deporte con sus ligas regulares, etcétera, pues bueno, al mismo tiempo pues es tradicional, es autóctono y yo creo que eso le da un valor especial.
El año pasado llevasteis a cabo una primera experiencia en Barcelona, con una prueba que da el banderazo de salida a la Liga San Miguel, ¿no? ¿Por qué empezáis la Liga en Barcelona?
Bueno, para que la gente entienda, empezamos en Barcelona y esa es la primera jornada. Es como la Fórmula 1, que al final tiene 18 o 19 grandes premios. Nosotros tenemos 19 regatas, 19 jornadas y la primera, bueno, curiosamente comienza en Barcelona. ¿Que por qué en Barcelona? Pues bueno, yo creo que en nuestro entorno natural ya tenemos poco margen de mejora. Ya es un deporte importantísimo aquí en verano. Estamos en las principales ciudades, en San Sebastián, en Bilbao, estamos en Galicia, en todos los sitios. Y bueno, así como hacen los grandes eventos, como puede ser el Tour o el Giro, lo hemos visto este año, que ha empezado de Escocia, creo, Irlanda, lo que es el Giro. Pues bueno, a nosotros también, pues bueno, nos apetecía en su día salir fuera y lo que es promocionar nuestro producto, en este caso las traineras. Comenzamos el 2008 con la Expo del Agua, con una regata en Zaragoza, en aguas del Ebro. Después también estuvimos en Burdeos, el año pasado estuvimos en Barcelona, la experiencia salió muy bien, el patrocinador quedó muy contento y este año repetimos. Entonces, bueno, además de nuestro entorno natural de regatas en todo el norte, lo que sí nos gusta es llevar este producto, esta competición a otros sitios y sobre todo para empezar la liga.
¿Qué acogida tuvisteis el año pasado en Barcelona y qué balance puedes hacer de esta primera experiencia en la costa catalana?
Bueno, balance muy positivo, por eso volvemos este año. Yo creo que tanto patrocinadores como nosotros, todo el mundo quedó muy contento, incluso el Ayuntamiento de Barcelona también vio lo que significaban las traineras e incluso este año pues nos echa una mano. Fue mucha gente de aquí, del País Vasco, de Cantabria, fue muchísima gente y lo que ocurrió ahí en Barcelona, pues quizás el patrocinio sale un poquito tarde y no se promocionó lo suficiente para que la gente de Cataluña, en especial de Barcelona, se acercasen a las regatas. Sí hubo muchísima gente, pero también es verdad que esa fecha pues bueno, coincidió con las motos en Montmeló, coincidió con el Sonar, coincidió con muchos eventos y este año pues yo creo que la fecha es mejor, es 29 de junio, más verano, más gente y menos eventos. Entonces yo creo que además, yendo de la mano del Ayuntamiento en cuanto a la promoción del evento, yo creo que este año bueno, irá más gente, sobre todo de Cataluña y de Barcelona. La gente de aquí está asegurada del éxito. Aquí la gente se coge sus vacaciones en esas fechas, va de las regatas a seguir a sus equipos. Y bueno, yo creo que el éxito está asegurado.
Además, parece que habéis mejorado toda la parte de infraestructura en cuanto al campo de regatas, ¿no?
Bueno, más que al campo de regatas, sí al tema logístico, porque el campo de regatas va a estar en el mismo sitio del año pasado. Lo que sí se va a mejorar son los espacios para los clubes. El año pasado estuvimos en un solar que está muy pegado al Hotel Vela. Este año ya todos los equipos estarán o embarcarán desde la zona del Fórum, desde la Federación de Vela. Entonces yo creo que, bueno, en cuanto a vestuarios, en cuanto a todos los aspectos deportivos va a ser mejor. Y en cuanto a la gente, al ser un deporte popular, pues bueno, va muchísima gente a ver las regatas. Y yo creo que también la zona del Vela pues estará mejor, con más espacios para que la gente pueda seguir mejor la regata.
Por tanto, un poco para que la gente se vaya haciendo una idea, el campo de regatas está en la zona del Hotel Vela, Playa de San Sebastián, ¿no?
Exacto, curiosamente Playa de San Sebastián, sí, sí.
Una cosa, ya en esta primera prueba ya participan todos los clubs, todos los equipos que suelen seguir esta regata, ¿no? O sea, ya se empieza con todo.
Sí, yo creo que la competición más parecida para que la gente pueda entender es la Fórmula 1. Como te he dicho antes, son 19 jornadas y en cada jornada participan todos, todos van a todas las regatas. Entonces son 12 clubes, son los 12 mejores clubes de todo el litoral. Hay clubes vascos, hay clubes cántabros y hay clubes gallegos. Entonces todos los 12 van participando en cada prueba y van puntuando. Por un lado, se adquieren puntos o ganan puntos de cara a una clasificación general que van puntuando jornada tras jornada hasta el final de liga. Después hay campeones, hay descensos, ascensos, etcétera. Y por otro lado, evidentemente, se están jugando la propia regata. El que gana esa regata, el que haga mejor tiempo, se lleva como premio una bandera y 3.285 euros en premios.
Aparte, vestís esta competición con otros actos y otras actividades donde vendéis también todo lo relacionado con el País Vasco y su gastronomía, su cultura, etcétera, etcétera. O sea, que no es solo la competición, sino que aprovecháis los días previos para promocionar otras cosas también.
Bueno, en este caso la mayor parte viene por el patrocinador, que es el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco, y también de nuestro máximo patrocinador de Liga, que es San Miguel. Ambos están interesados en que estemos en Barcelona, entonces, bueno, gracias a ellos pues se organizan varias actividades. Hay comida, tanto el sábado como el domingo, va a haber competiciones de ergómetros populares, va a haber conciertos de música, bueno, va a haber muchísimo ambiente. Yo creo que en lo que es la zona de la regata, que todas estas actividades se van a ubicar en lo que es la Plaza del Mar, ahí también al lado de la Playa de San Sebastián, donde está la Barceloneta, y luego aparte el Gobierno Vasco, pues bueno, a lo largo de la ciudad también durante el sábado, el día 28, va a organizar pues bailes vascos, deporte rural, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, aquí por tradición, cada vez que organizamos una regata, llevamos una especie de zona lúdica, una especie de village, donde la gente, además de ver un evento deportivo, pues bueno, se lo pasa bien, con sus amigos, familiares, etcétera. Y luego también los sitios pues invitan a ello, ¿no? Normalmente donde se celebra una regata hay mar, son puertos, hay playas, buena gastronomía, entonces el plan es buenísimo, el ir a ver una regata, pasar todo el día. Yo creo que de eso se trata, y en este caso en Barcelona pues el esfuerzo es doble, ¿no? La regata es el domingo, pero todas estas actividades y bueno, todas estas promociones se harán durante todo el fin de semana.
El día 29 de junio, Barcelona, segunda bandera Euskadi Basque Country, empieza la Liga San Miguel de Traineras. Iñaki, muchas gracias por atendernos, deseamos que vuelva a ser todo un éxito y ánimo con la promoción de esta actividad y de esta competición tan sana y tan noble como es la competición de traineras. Muchas gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a vosotros, estáis invitados.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, què tal?
Hola, molt bé.
Encetem la secció de Plàncton, avui amb els apunts oceanogràfics. Avui de què ens parlaràs, Aurora?
Avui parlarem una miqueta, portem alguns exemples d'animals que fan migracions.
Migracions, per tant, si a la Terra hi ha migracions, hem vist moltes vegades aquests documentals, aquests reportatges dels deserts africans, quan van els animals buscant a la recerca de l'aigua, les aus igual, per tant, a baix de la mar passa absolutament el mateix.
Efectivament, passa el mateix.
El que no sé si busquen és l'aigua també, o algun tipus de temperatura o algun tipus d'aliment.
Bàsicament, les migracions es produeixen per a buscar aliments, anar a llocs on hi ha molta producció d'aliment, o per a reproduir-se. Bàsicament són les dues grans raons per les que es produeixen aquestes migracions.
Per tant, migren les persones, migren les aus, migren els animals, migren també els peixos.
Efectivament.
Pues au, quan vulguis.
Molt bé. Pues això, avui es portem les migracions, no? Estàvem pensant l'altre dia, ja comença l'estiu, ja comença el moment de moure's una mica, no? I de fer algun viatge, i diem, ostres, pues els animals també ho fan, no? També es mouen, no per plaer com nosaltres, però com comentàvem, per aquestes necessitats vitals, no? De moure's per trobar aliments i per reproduir-se. Per exemple, us hem portat alguns exemples, segur que heu sentit parlar de les anguiles, no? Aquests animals sí que fan migracions llargues. Aquests són uns bitxos bastant allargats que viuen als rius, però que també es poden trobar al mar. I és que gran part de la seva vida estan als rius, com pot ser l'Ebre o altres rius, grans rius europeus, amb bona qualitat de les seves aigües, però quan arriba el moment de reproduir-se, abandonen el riu, van nedant, i totes juntes se'n van al mar dels Sargassos, aquest mar situat a l'Atlàntic Nord, a prop de les costes americanes. I és en aquest punt on totes les anguiles s'ajunten per, després de fer recorregut d'alguns quants quilòmetres, penseu, no?, una anguila que estigui aquí a l'Ebre i que se'n vagi fins a l'Atlàntic, són uns quants de quilòmetres, s'ajunten totes i és el moment del desove i de fer, bueno, i de reproduir-se i de generar noves anguiles, nous alevins.
L'anguila seria una d'aquestes espècies. N'hi ha
més,
però, no?
Sí, molt bé. Amb el sentit de la migració de riu, no, d'aigua dolça a aigua salada, perquè també n'hi ha d'altres espècies que avui no us he portat, però, per exemple, el salmó, que fan un moviment al contrari, no? Viuen al mar i van als rius a reproduir-se.
Alguna altra espècie que migri només de mar a mar, doncs?
També us portem la tonyina vermella, ja hem parlat d'ella, però no deixa de ser un peix tan poderós que sempre que podem parlem d'ella. La tonyina normalment la trobem durant l'hivern a l'oceà Atlàntic, val? És allà on s'alimenta, on troba molt del seu aliment. Però quan arriba la primavera comença el seu peregrinatge. N'hi ha algunes que se'n van cap al Carib i moltes altres que se'n van cap al Mediterrani. I sempre tornen al mateix lloc on van néixer, com fan les tortugues femelles, no? Que sempre tornen a la mateixa platja on van ficar els seus ous, tot i que sigui a quilòmetres de on es troben. És realment curiós pensar com s'orienten per tornar als mateixos punts, i també és curiós ho bons que han de ser aquestes zones de posta d'ous perquè aquestes espècies i aquests animals, aquests individus, tornin un cop i una generació darrere de l'altra al mateix punt per a reproduir-se. També avui us volíem parlar de les arengades, i sabeu que són com una família, són de la família de les sardines i dels seitons. Aquests animals, quan són petits, no migren. Bueno, sí migren, però ho fan així sense voler. Quan són petits i alevins, es mouen per les corrents, es deixen moure per les corrents d'aigua. Si fica una corrent d'aigua que està plena de plàncton i se'n van i es desplacen quilòmetres, se'n deixen anar quilòmetres mentre van menjant, clar. Quan després ja es fan una miqueta més grans, sí que ja tenen sí que naden d'una manera més activa, és a dir, sí que es mouen, no? Si han d'anar contracorrent, doncs van contracorrent, per arribar als llocs on volen anar. Per exemple, aquest peix es reprodueixen al sud de Noruega i altres punts del Mar del Nord. I passa com les anguiles o com veia mare de la tonyina, no? Després de... quan arriba el moment de la reproducció, se'n van totes cap allà i, bueno, es reprodueixen aquest moment de reproducció.
Això pel que fa a peixos, però hi ha altres organismes que també migren, no?
Clar, avui us volíem portar també un altre tipus de migració que igual és probable que no la tinguem tan al cap, que és la migració que fan molts dels organismes que formen el plàncton. Val? El plàncton és un conjunt d'animals i d'algues que viuen a la columna d'aigua dins del mar i que està format una mica per tot, va? Té des de larves de peixos, larves de crustacis, com el copèpodos o els micidacis, també n'hi ha d'algues. I bueno, aquests bitxos el que fan és una migració diària, és a dir, quan és el de dia, quan hi ha la llum del sol, aquests bitxos migren es mouen cap al fons, poden arribar a enfonsar-se uns 100 metres fàcilment, val? Això ho fan perquè durant el dia molts dels que se'ls mengen o se'ls mengen amb la vista. Llavors, si es troben enfonsats a 100 metres, ja ningú els veu i no se'ls mengen. Val? Llavors, per això fan aquesta estratègia de fugir durant el dia. Però quan arriba la nit, arriba el moment de sopar, no? I abandonen les profunditats i pim, 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 van pujant fins a la superfície, on comencen a posar-se quicos amb tot el plàncton i fitoplàncton que es troben. I això ho fan un dia i un altre, amunt i avall, amunt i avall. I parlem d'uns organismes que són realment molt, molt, molt petits.
Déu-n'hi-do, les migracions, eh? És dur, eh?
És dur. Jo dic que si nosaltres haguéssim de fer ara el mateix, jo no sé si estem preparats.
Bueno, en el seu moment van haver moltes civilitzacions sí, que ho feien i hi ha moltes aus i molts animals que ho fan.
Els humans que ho van fer, però jo no sé si ara, per ara,
ho faríem.
Ho tornaríem a fer.
Aurora Requena, moltíssimes gràcies. Ens parlem en el pròxim espai.
Adéu.
L'Arjau.
Ja us havíem dit que el 50è aniversari dels Pescadors de l'Escala era una part important i protagonista del nostre programa d'avui, perquè el Manol de Ramon ha anat a buscar-los. Escoltem el que ha trobat amb aquesta conversa amb el director musical d'aquesta, bueno, aquest mític grup d'Havaneres.
Doncs avui anem a parlar dintre del nostre temps dedicat a la cultura, dintre de l'Arjau, d'Havaneres, perquè anem a parlar amb Albert Prat. Ell és el director musical dels Pescadors de l'Escala, d'aquest grup d'Havaneres que compleix ni més ni menys que 50 anys. Senyor Prat, benvingut en aquest programa, benvingut a Plau Marí.
Hola, bon dia.
I en primer lloc, enhorabona per aquest aniversari, aquestes noces d'argent de les Havaneres de l'Escala.
Moltes gràcies.
Com comença la història dels Pescadors de l'Escala?
Bueno, de fet, comença molt enrere. Si anem a buscar l'embrió inicial, doncs, bueno, fa molts i molts més anys dels que teòricament celebrem nosaltres, no? Però bé, ja des de que... O sigui, els Pescadors de l'Escala, teòricament, en el seu moment, eren tots pescadors. I eren gent, doncs, que quan bufaven nords i sortien de l'Escala i no podien tornar a casa amb la barca, doncs andaven a les tavernes de l'Estartit, que hi portaven una guitarra i es posaven a cantar per allà, que una mica el que se'n diu ara la cançó de taverna, no? Vull dir que ara sembla que s'ha posat de moda la cançó de taverna, però llavors ja ho cantaven, que és una mica de... La taverna és més que cantar una mica de tot, no? Sardanes, inclús algun bolero, havaneres, que llavors en deien americanes. I, bueno, quan arribaven a l'Estartit, la gent ja els deia de venir i deia, ja arriben els Pescadors de l'Escala. I, bueno, a mica en mica... ja el van començar a demanar per aquí i per allà, uns, escolta, per què no veniu, que fem un dinar, fem un casament, fem no sé què, i mica en mica, doncs, bueno, s'ho van començar a agafar en sèrio i la cosa va sortir d'aquí. Inclús el nom, els hi va donar el seu públic, perquè els Pescadors de l'Escala eren minúscules, pescadors de l'Escala, doncs ells van adoptar com a nom artístic, no?
Mm-hmm. Llavors va començar com la història d'aquests pescadors de l'Escala que ha anat transcorrent al llarg d'aquests 50 anys fins ara. Com ha canviat l'Havanera? Com ha canviat els Pescadors de l'Escala?
L'Havanera, jo no crec que hagi canviat gaire, no? Sempre els Pescadors de l'Escala han tingut una manera de cantar, els aquests bastant sui generis, a més, no? Perquè la formació dels pescadors ha sigut sempre... l'han imitat molta gent, vull dir, perquè la formació de guitarra, contrabaix, acordeon i quatre veus, doncs ha tingut, bueno, els seus simpatitzants, diguéssim, entre els grups, i moltes vegades doncs, han adoptat la mateixa formació. Bueno, jo crec que m'he perdut.
Sí, estava comentant-li que vostè m'ha dit que no ha canviat gaire l'Havanera, però sí que han hagut canviar els Pescadors de l'Escala en 50 anys.
Sí, els Pescadors de l'Escala sí, bueno, han anat canviant degut als canvis generacionals, naturals, però de fet, hi ha el que és l'essència dels Pescadors de l'Escala i la manera de fer, i la manera de cantar, i la manera d'estar a l'escenari, això hem procurat que no hagi canviat, que d'alguna manera quan la gent va sentir els Pescadors de l'Escala és el que volen veure i el que volen sentir. Mm-hmm. Per tant, nosaltres hem intentat canviar el mínim possible, tot i que hem procurat sempre que vagi, si hi ha hagut algun canvi, vagi en detriment de la bona qualitat de la música.
Està bé aquesta, però en detriment de la bona qualitat. Escolti'm una cosa, és habitual que siguin quatre components, que hi hagi corda i acordió?
Amb els Pescadors de l'Escala sempre ha sigut així. Nosaltres considerem que, perquè nosaltres, per exemple, una de les coses que som especialistes, entre alguna manera, és en qüestió de les cançons, de les sardanes, sobretot, que precisament ara estem preparant un espectacle que és de només de sardanes cantades, per portar el contrabaix, perquè és una de les coses aquelles que van dir de bon principi, permetre's el luxe de portar un contrabaix en aquells moments i en aquests, perquè és tot un luxe, doncs és per això precisament, no? Perquè bueno, sobretot les sardanes i llavors les cançons aquestes de conya que fem també, doncs donen el contrabaix i donen molta força.
Exacte.
Per tant, bueno, podríem anar a tres, com han fet alguns grups, perquè ara en aquests moments que estem de crisi, doncs segurament que seria més fàcil anar a treballar amb tres que pas amb quatre, però, bueno...
Es manté la tradició dels quatre,
sí,
eh? De les cordes, l'acordió i les quatre veus. Escolta'm una cosa, quin és el millor moment que ha viscut la història d'aquest grup d'habaneres dels Pescadors de l'Escala i quin és el pitjor moment que vostè recorda?
Bueno, de millors moments n'hi ha hagut molts i n'hi ha encara, eh? No sabria ara en aquest moment descriure'n algun, però de pitjor sí que els pitjors va ser quan se'ns va morir el fundador del grup. Ara farà, sembla que fa 14-15 anys, en Simeó Català, i que al cap de poc temps es va morir un contrabaixista que també era fundador del grup. És a dir, que pràcticament en 3 anys es varen morir dos líders de lo que eren els Pescadors de l'Escala. Es van quedar una mica orfes nosaltres, no? Bueno, aquest potser ha sigut el pitjor moment, perquè clar, ell ho portava tot, ell era l'ànima del grup, ell era el pare de tots, i quan ens va faltar, doncs la veritat és que no sabíem massa en aquell moment de què faríem, no? Bueno, vaig agafar la riendes jo, vaig agafar el timó jo, i bueno, mira, sembla que la cosa ha anat bé i hem anat tirant endavant, però són moments durs, perquè bueno, deixa de que moltes vegades estàs a l'escenari, i encara ara, no? Que dius, ostres, quin Simió deia això, en quin Simió feia allò, vull dir, perquè els temes, doncs, feia cançons d'aquestes de conya, que allò els feia molt bé, doncs els trobem a faltar molt. Vull dir que...
Aquest sentit homenatge, també, que fem a través sí. d'aquest programa en aquests fundadors dels Pescadors de l'Escala. Quin moment estan vivint els Pescadors de l'Escala? És un bon moment, com deuen, solen dir, per a la lírica? En aquest cas, són bons temps per a les habaneres?
Bueno, bons temps no són gaire bons temps per gaire res. La cosa està força fotuda, però dintre del que està fotut de la cosa, podem dir que no ens podem queixar. Tenim feina, però el que passa que, esclar, si parlem de la feina que teníem fa 10 anys enrere, no es pot comparar, no?
Evidentment.
Però, bueno, no ens podem queixar, no ens podem queixar. A més, tenim la sort que ja no vivim solament d'això, sinó temps enrere sí que es podia viure només d'això, però en aquests moments no, i tots tenim les nostres feines, vull dir, jo soc professor de música en una escola de música, un altre treballa amb informàtica, un altre que està jubilat i és un hobby per ell, i que, bueno, no tampoc és que ens refiem exclusivament d'això, no?
Però sense dubte, doncs, l'habanera es porta a les venes, es porta a la sang, es porta a l'ànima, i així ho fan saber els Pescadors de l'Escala cada cop que actuen. 50 anys d'història, doncs només ens resta felicitar-los novament, donar-los l'enhorabona i donar-li les gràcies a Albert Prat, que és el director musical dels Pescadors de l'Escala, per haver-nos atès. Gràcies i feliç jornada.
Gràcies a vosaltres.
Arriba, adéu-siau. Doncs ja ho veus, avui hem parlat de l'habanera i dels 50 anys d'aquest grup d'habaneres doncs, històric a casa nostra, els Pescadors de l'Escala.
Moltes gràcies, Manel. Moltíssimes gràcies per atansar-nos aquesta banda, com hem dit, mítica, legendària de la música catalana. I nosaltres hem de posar punt i final al nostre programa d'avui, recordant que hem començat parlant des de Palamós amb el president de la Confraria de Pescadors fent balanç d'aquest primer any del Pla de Gestió de la Gamba. Hem seguit amb Joan Argentó i Rafael Martí i ens han explicat què és la barbeta en una barca i també ens han explicat com cuinar un suquet d'escrita i congre. Principalment els Pescadors de l'Escala ens han interpretat també una habanera mítica, la Vella Lola. I hem parlat amb Iñaki i Miqueo sobre aquesta cursa de traineres que tindrà lloc el dia 29 de juny i que donarà començament a la Lliga de Traineres de la zona del nord. Aquesta segona bandera, Euskadi Basque Country. Hem seguit amb l'Aurora Requena, ens ha parlat de les migracions i com veiem en el Manal de Ramon que ens parlava precisament amb l'Albert Prat d'aquest 50è aniversari dels Pescadors de l'Escala. Fins aquí, doncs, el programa d'avui. Una abraçada molt cordial. Ens retrobem en el pròxim programa. Adéu-siau, aquí, al Blau Marí.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.